Molt bon vespre, gent teatrera, molt bon vespre, gent de Sabadell. Benvingudes de nou a l'Amunt al Taló. Arrenquem avui, dia 20 de setembre, atenció a la 8a temporada del programa temàtic d'arts escèniques d'aquesta emissora, el programa que us informa puntualment de tot allò que passa a les sales, escenaris i espais culturals de Sabadell. Cada dimecres vespre, des de l'Amunt al Taló, us parlarem de les principals estrenes que s'acosten i dels espectacles en curs de companyies, grups i associacions sabadellenques, que, com sempre comentem, són els que veritablement aconsegueixen que hi hagi una programació teatral gairebé constant en una ciutat com la nostra. També us informarem, però, d'aquelles propostes externes potents que venen a Sabadell només un dia, però que val la pena tenir en compte. Per tant, una bona dosi d'entrevistes de la mà del Bernat Pareja, la Carlota Gorgori i un servidor, Marcel Castillejo. També xerrarem de teatre musical. Ja sabeu que des de fa uns quants anys és la moda, és la tendència de part de la programació sabadellenca i molta gent s'ha deixat seduir com a públic i com a participants per aquest tipus d'espectacles. Ho farem amb els germans Quero, el Xavi i l'Eli Quero. Les curiositats històriques del teatre local ens les torna a dur a l'estudi en Jaume Pont. Amb ell recordarem l'evolució dels espais teatrals, la trajectòria de grups i companyies i grans efemèrides o esdeveniments teatrals purament sabadellencs que ens han dut on som avui. Us parlarem en format breu de notícies importants de l'àmbit cultural i teatral que no podem obviar. A partir de la setmana vinent ja escoltareu que torna a la ràdio amb Pol Juera, el nostre apuntador particular. Les novetats de la gran pantalla ens les continuarà valorant l'Edu Gil, el nostre guia espiritual a l'hora d'escollir quina pel·lícula anem a veure, sense fer massa spoiler. Puntuarem les propostes que ens arriben als cinemes. Amb la Júlia Stals, a la platea indiscreta, observarem la cartellera de la ciutat i us farem un ràpid recordatori d'opcions que teniu, si us ve de gust, anar al teatre. I tot i que les entrades de teatre són més cares que mai en algunes ocasions, torna també Teatre de Franc, la secció on l'Elvira Franc comenta les propostes que s'estrenen i es representen a Barcelona. Malauradament, bona part de la cultura queda centralitzada a la capital i cal fer-hi una ullada, inevitablement, per saber què passa teatralment parlant a Catalunya, per aprendre o formar-nos també com a espectadores, per formar-nos un criteri. Novetats de la 8a temporada amb un equip increïble de carrer format per Júlia Stals, Pol Juera, Adrià Garcia i Carles Blanco. Seguirem les estrenes als teatres de l'Estat, a la Sabadell Teatre Associació. Anirem d'estrena i preguntarem l'opinió del públic i les impressions i sensacions de la gent que fa possible els espectacles, però també volem saber si la gent del carrer coneix l'oferta sabadellenca. Què en saben les sabadellenques dels espectacles programats? Enguany ramblejarem una mica i farem algun test de coneixement de teatre local. La Laura Lozano, al capdavant de la producció, ens seguirà salvant organitzativament. En Francesc Asens, la veu del programa, continuarà indicant els continguts. I en Toni González, amb molta paciència des del control tècnic, seguirà afinant les nostres veus i editant aquest humil programa que després de 7 anys ja comença a ser històric o com a mínim prou conegut per la gent de teatre, inconfusible. Que pugi el taló, comencem!
Amunt al taló.
Arrenquem el programa d'avui. Farem un cop d'ull a la cartellera teatral local amb la Júlia Stals. Toca obrir de nou les agendes i anotar les propostes que més us cridin l'atenció. Entrevistarem avui a Irene Garrido, la codirectora de la gala Sabadell Aixeca el Taló juntament amb l'Esteve Gorina, perquè ens expliqui una mica com funcionarà aquest important esdeveniment que obre la temporada i que tothom espera. Parlarem amb en Carles de la Rosa, el regidor de Cultura, perquè ens expliqui quin és l'horitzó teatral de la temporada 23-24 i quins objectius s'ha marcat l'Ajuntament en relació al panorama teatral local. Caldrà fer passes endavant, ara que Sabadell serà capital cultural catalana. Els germans Quero tornen als estudis de Ràdio Sabadell per oferir-nos un nou duel de musicals, avui sobre una temàtica que ens deixarà afamats i afamades, els musicals més dolços en motiu del Dia Internacional de la Xocolata. Finalment, amb l'Elvira Franc, a Teatre de Franc, repassarem quines obres de la cartellera barcelonina tornen perquè són reposicions. I ara sí, comencem.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. La platea indiscreta.
Dèiem que ens toca obrir les agendes perquè és moment d'espiar quines són les propostes teatrals sabadellenques d'aquest proper cap de setmana que hi ha repartides per les diferents sales i teatres de la ciutat. És moment de fer un cop d'ull a la cartellera local amb la Júlia Stals. Bon vespre.
Bon vespre, doncs sí, ens
Júlia,
tornem a escoltar.
Ben tornades,
i tant. Sí, rebassem aquestes agendes que ja estan ben plenes, però esperem que es vagin omplint de molta cultura. Comencem al Teatre
Queda
Sant Vicenç.
Queda molt curs per endavant,
Queda
eh?
Queda molt curs.
Però de moment, què tenim?
El 2024 serem capital de la cultura catalana, per tant...
Ho rebentarem.
Comencem al Teatre Sant Vicenç, que aquest diumenge va estrenar Soterrani, que segueix en cartell aquest cap de setmana, divendres a 2:15 del vespre.
Per tant, el Teatre Sant Vicenç començant la temporada més d'hora que mai.
Sí, l'Alternativa representaran el Petit Príncep dissabte i diumenge a les 6 de la tarda i això fins al 8 d'octubre. Encara tenim temps.
Molt bé, qui més s'ha activat?
A l'Espai Àgora, que interpretaran el musical L'Oficina aquest diumenge a les 8 del vespre.
Que torna i ja havia estat programat a finals de curs, a finals de la temporada passada. Alguna proposta més?
Sí, per últim, a la Faràndula oferiran la setena de Beethoven aquest divendres a les 8 del vespre.
Molt bé. Hi ha algun recordatori més, Júlia?
Sí, com sempre, recordem que es pot trobar gran part de l'oferta cultural de la ciutat a l'aplicació Sincronitzats, disponible a iOS i Android, i a la web de Sabadell Cultura també ho podem trobar tot.
Doncs estarem informats i informades. Gràcies, Júlia. I ens veiem al proper programa. Que vagi molt bé.
Igualment, bona setmana.
L'entrevista.
Com cada any, a finals de setembre, els grups de teatre que formen part de l'ESTA, la Sabadell Teatre Associació, que són Joventut de la Faràndula, Teatre Sant Vicenç i el Ciervo Teatre, amb grans bases socials de sòcies i de socis, s'uneixen i es reuneixen per organitzar conjuntament una gala d'inici de temporada. Parlem de la gala Sabadell Aixeca el Taló, que vol imitar, potser a petita escala, la presentació de la temporada teatral catalana Catalunya Aixeca el Taló. Ja fa uns quants anys que la gala se celebra al Teatre Municipal La Faràndula perquè el teatre principal va quedar petit. I és que es tracta d'un esdeveniment que ha calat força a la societat sabadellenca. La gent, en especial la gent que som teatrera, amants del teatre local i aficionats al teatre amateur en general, doncs tenim marcada aquesta data a l'agenda, de ben segur. Enguany serà el dia 27 de setembre a les 8 del vespre. La gala serveix d'aparador dels diferents grups, entitats, col·lectius teatrals de la nostra ciutat, no només dels grans grups de l'estat, també de la resta, i vol ser una celebració, potser una constatació que Sabadell es fa molt teatre i bon teatre. Avui parlem d'aquesta importància de sabadellenca amb la Irene Garrido, que és una de les persones que dirigirà la gala juntament amb l'Esteve Gorina i que, a més, porta també el teatre al cor, n'ha fet a tot arreu i està capitanejant a la companyia local escènics, que ha triomfat, per exemple, en musicals com Hamlet. Darrerament, Irene, bon vespre, gràcies per venir.
Hola.
Com has viscut tu aquestes darreres gales Sabadell Aixeca el Taló i la repercussió que tenen, no?, que dèiem ara? Cada vegada sembla que té més tirada aquest esdeveniment, no?
Sí, està molt bé que donem espai a tota la gent de Sabadell que fa teatres, que són molts grups, Jo crec que encara arribem a una part molt petita de tots els grups que fan teatre a Sabadell, perquè aquí hi ha molta tela, mucha tela que cortar, és allò que diuen. Encara queda molt. Tot i així, penso que és un bon principi i és veritat que cada vegada agafa com més volada. Nosaltres amb Escènics, per exemple, hi hem col·laborat. També va haver-hi un altre any que vaig dirigir... Vam dirigir des d'Escènics l'obertura de la gala. Vull dir que no he estat mai des de la direcció, però sí des d'altres llocs, com a companyia convidada, etc etc. I penso que s'ha de fer, que porta molta feina, que és una gala que porta feina i que val la pena. Tant de bo d'aquí en endavant puguem veure la programació de tot el que es fa a la ciutat, perquè és molt, hi ha de tot i força.
Dèiem que la gala d'alguna manera serveix d'aparador de grups i companyies teatrals i fins i tot, segons com, pot semblar que la gent del món del teatre ens fem una autocelebració, ens fem un homenatge a nosaltres mateixes, no? Creus que és important tenir aquesta cita, que està bé tenir aquest moment de l'any, no?, de treure pit, de que Sabadell pugui remarcar que té aquesta vessant teatral tan potent?
Jo crec que sí, i al mateix temps crec que també posa les piles a les companyies, diguéssim, a les entitats o als grups, diguéssim, de saber doncs què vol ensenyar aquell any, de quina manera, què és el que proposen, no? Llavors, moltes vegades, doncs, a nivell amateur, doncs, per més que estiguem organitzats, doncs hi ha moltes vegades que dius, ostres, és que ja veurem què fem, i crec que això amb els anys s'ha anat com perfilant i que totes les entitats doncs tenen molt, molt clar quin serà doncs el seu cartell d'aquell any, i també, encara que siguin, doncs, en aquest cas, com has dit tu, el Ciervo, la Faràndula i el Centre Sant Vicenç, doncs hi ha un espai per totes les altres companyies de Sabadell, no, o sigui, més petites segurament, però no perquè facin ni millor ni pitjor teatre, sinó que és una qüestió doncs, a vegades d'espai o de quantitat de gent que hi està involucrada, i crec que també doncs, es fa que es posin les piles per poder ensenyar el que fan, no? O sigui, crec que sí, que és necessari, perquè tot el que és teatre professional, que també ve a la ciutat, que també és molt agraït, sí que ho tenim doncs, a la cartellera, sí que ho podem consultar, i crec que en aquest sentit, doncs, fer arribar això, doncs, aquesta part més associativa doncs, del teatre amateur a tothom, crec que és necessari, no?
Sí, de fet, des d'aquí, des del programa, sempre remarquem això, no? Que la ciutat de Sabadell, una mica teatralment parlant, subsisteix, sobretot, molt sovint, gràcies a aquests grups i companyies i col·lectius, no? Per tant, que tinguin aquest moment...
necessari.
Ho trobem bé.
Exacte.
Doncs entrem una mica en matèria, Irene. Quins grups sabadellencs podrem veure en aquesta gala? Segurament alguns que ja havien participat en edicions anteriors, no? Si venim com a espectadors, qui podrem veure en aquest... recull d'actuacions.
Sí, d'entrada segur que, evidentment, hi haurà la Faràndula, el Centre de Sant Vicenç i el Ciervo. Llavors tenim la companyia Encert aquest any. I crec que s'ha donat la casuística que poc més. O sigui, sí que veurem la programació de la resta de companyies, però a vegades passa, no? Que hi ha anys que les companyies... a mi, per exemple, a Cenix ens passava, no? Que teníem coses, però estàvem treballant tot just, que encara no ho teníem preparat, i llavors cada vegada com t'enganxa de la temporada, no és que no hi vulgui ser, sinó que a vegades logísticament no pots, no? I aquest any, doncs, potser ha passat una mica això, no? Que de la, diguéssim, el que fan per la gala és demanar, doncs, qui té ganes de poder mostrar el treball, i a vegades hi ha anys, doncs, que hi ha més activitat, a vegades menys. I aquest any sí que veurem tota la programació de tothom, però, diguéssim, allà in situ, això és el que podrem veure.
Per tant, potser hi ha alguns grups que sí que tenen una programació, no? Una temporada més tancada,
sí.
De principi a final, però és veritat que a Sabadell hi ha molts grups també que són esporàdics, no? Que
exacte.
Ens presenten propostes de manera esporàdica.
Exacte, exacte.
Com us va arribar aquesta proposta per dirigir la Gala Estar i com l'heu entomat i com heu treballat amb l'Esteve Gorina?
Doncs mira, això té la seva gràcia, perquè li van proposar a l'Esteve. I l'Esteve, doncs, clar, això porta feina, els que estem ja dins del món del teatre a nivell professional, doncs, clar, penses, ostres, se m'ajuntarà d'horaris, com ho faré? Perquè, clar, vulguis o no, treballem les mateixes hores que s'assaja a tot el tema de la gala, no? I, bueno, em va estar parlant, perquè l'Esteve i jo treballem bastant plegats, i en un moment determinat, doncs, va parlar amb l'Agustí González, que és qui el portaveu, doncs, d'aquesta part de la gala, i li va dir, ostres, però si jo no ho pogués fer, si jo no hi fos, qui ho faria, no? Qui més teniu pensat? I llavors ells li van dir, doncs, Irene Garrido, no? I llavors em va venir a parlar a mi i em va dir, mira, ho fem junts. I així, d'aquesta manera, doncs, ens donem un cop de mà. I com que els dos ens feia gràcia fer-ho, i era més una qüestió, doncs, d'horaris, de logística nostra, diguéssim, de feina, vam dir, doncs, si ho fem plegats, segurament, doncs, ens en sortirem una mica més. I van així. Llavors ho vam tomar des d'aquí, no? Amb molta il·lusió de poder-ho fer, perquè no ho hem fet mai, de poder veure la gala des d'un altre punt de vista, de seguir donant suport a les associacions i el teatre amateur supernecessari a la ciutat, que ens l'estimem molt i que forma part de nosaltres, i al mateix temps, doncs, de fer-ho plegats, que sempre és una cosa que ens... Bueno, sempre diem, no?, que allò que mal dit, però els més marrons els menja l'Esteve i els de l'Esteve els menjo jo, o sigui que acabem com repartint-nos una mica, doncs, els fregaus en els que ens acabem posant.
Està,
no?
Bé, està bé tenir aquest suport. De fet, amb tant l'Esteve Gorina com tu mateixa sou persones que esteu superimplicades en el món teatral, en què esteu ficats ara mateix. Sabem que esteu preparant aquesta gala, que serà el 27, però en què més esteu treballant ara mateix?
Mira, en el cas de l'Esteve, a part d'estar amb els Amics de l'Òpera, que sí, que ara en el seu nom no et sabria dir exacte amb què hi és aquesta programació, o sigui, amb quins espectacles està vinculat. També sé que està a Barcelona amb Love, Love, Love del Julio Manrique. També sé que estarà properament també d'ajudant de direcció al Nacional. Vull dir que està fent moltes coses a Barcelona. I en el meu cas, jo acabo de venir del Mercat de Música Viva de Vic, que he presentat a la direcció artística de l'últim espectacle del Marc Parrot, que hem preparat la gira dels 30 anys, i en ell professional faig altres coses que no estan relacionades amb el teatre, però que sí amb la música. Porto també la direcció artística de Roger Pedrós, que també és, en aquest cas és un cantautor emergent, i ara sí que traiem nou disc i nova gira i tal, i també això porta molta feina. I per altra banda, amb la companyia Scènics, el mes de març estrenem espectacle, Que en aquest cas, bueno, encara no ho hem dit, ara ho diré així, però...
Exclusiva, ja va bé, és el primer programa de la temporada de la Mont Altaló.
Ojo,
ja ens,
perquè
ja ens
no
va
hem
bé.
Dit a ningú encara això,
ja ens va
no
m'ho
havia plantejat que hauria de dir avui.
Ho sabrem abans per la ràdio que per la gala, ja ens va bé, Irene.
Que fort, eh? Doncs presentarem el març, estrenarem Come From Away. El que passa és que no sé ni, bueno, no sé com anirà encara, vull dir, estem en allò, però de moment estem, allà estem, nosaltres anem fent, ens agrada molt el procés i en principi estrenem al març, però ja veurem com anirem.
Perfecte.
Arribant a bon port, diguéssim.
Doncs va, retornem a la gala, que ens n'hem anat.
Vinga,
una
va,
mica. Quin format de gala ens presentareu, eh? Perquè hem fet una mica el tafaner, l'equip del programa, hem sabut que no serà una gala a l'ús, que serà una proposta diferent, amb un argument o fil conductor, amb una premissa que canvia tota la gala en si.
Sí.
I que hi haurà un grup de persones o de personatges que seran qui conduiran aquesta gala, però que potser no seran uns presentadors, no? En aquell rol de presentador formal o presentadores formals, no? Que de vegades estem acostumats o acostumades a veure.
Bueno, veig que sabeu moltes coses, més de les que...
Tu ens ho acabes de detallar.
A veure, sí, no farem una gala, diguéssim, formal, com molt bé has dit. Pensem que una de les coses que ens va passar, i això sí que m'agradaria explicar-ho, és que pensàvem, ostres, després de... El teatre sempre ha sigut complicat, en molts sentits, no? A nivell, doncs, de fer-se un espai, de que econòmicament sigui rentable, de que la gent, doncs, pugui seguir-hi treballant. I ara no parlo del teatre professional, que, òbviament, també, però en el teatre amateur també ens passa això,
sí.
I molt, no? Tot porta molta feina, hi ha molta il·lusió, però, clar, a veure, hi ha coses que necessites recursos, no? I això és molt complicat. Crec que parlo per tots, en aquest cas. I si això ja era complicat, després de tota la pandèmia i tot plegat, això, bueno... Jo sempre dic, si abans era tocador, es toca d'hundido, no? Passa, en el món professional, també. I pensar, ostres, fer una gala a l'uso, diguéssim, tenint en compte, o sigui, obviant que passen coses, tampoc ens semblava bé. L'Esteve i jo, d'aquest sentit, sempre som una mica, doncs, estem allò, no?, reivindicant sempre una mica aquesta part, suposo que perquè ens guanyem la vida, també. I volíem, no, farem una gala divertida, no estem dient que fem una gala reivindicativa en el sentit, doncs, que sigui una cosa molt densa, ni molt menys, però no tindrem una gala com si tot fos estupendo i meravellós, això d'entrada. No vull dir gaires coses, perquè seria molt xulo que la gent arribés i es trobés el que es trobarà. Tindrem quatre actors magnífics, que són qui conduirà la gala, malgrat sigui d'una manera diferent, i ens agradarà, doncs, passar per tota aquesta temporada que vindrà també d'una manera diferent i també, com no, fent una mica de reflexió de, bueno, com estem ara i què podem fer per anar millor i, bueno, no sé, no? I què passaria si una mica valorar el que tenim a dia d'avui, jo diria, em quedarem això, no? Valorar que, tot i que les coses no són perfectes, què tenim a dia d'avui i com ho podem cuidar per no perdre-ho, que crec que això ara mateix és important.
Per tant, així com altres gales, doncs, ens van servir, per exemple, per recordar el Teatre del Sol o per dignificar, per exemple, la feina que fan els tallers de teatre, també hi haurà una part, no?, reivindicativa en aquesta gala.
Sí.
Intentareu llançar un missatge...
Totalment.
Fer algun tipus de crítica, no?
Sí, i ja no és per alliçonar, si no és una crítica, sinó venir a dir, ostres, el teatre, i sobretot tot el teatre, és igual, els calés que hi hagi no hi siguin, perquè al final, si no, el teatre està fet... O sigui, el fan les persones, i el teatre està fet per la il·lusió de les persones que hi estan, la creativitat, les històries, el que volem explicar, i això no ho podem perdre. Llavors no ens podem apalancar. Hem de seguir treballant en aquesta direcció i una mica anirà per aquí, més extens, no us vull explicar gaire cosa més, no? però una mica anirà per aquí. Valorem el que tenim ara i fem-ho créixer des d'aquí, no? Des de l'essència.
Els grups i les companyies de Sabadell es posen en marxa en aquesta gala Sabadell Aixeca el Taló. Cap on tiraran aquest conjunt de propostes teatrals locals que presentem? Creieu que a nivell sabadellenc seguim potser amb aquesta febre del teatre musical? Hi ha diversitat de propostes? Ens manca algun tipus de programació? Com ho veieu? Com a directors d'aquesta gala?
Sí.
Que veieu una mica la totalitat,
sí,
no?
Sí. Crec que sempre hi ha una mica de tot, per això que dèiem abans, perquè hi ha moltes companyies i és molt divers. Sí que és veritat que dins la gala, com que la faràndula i el Centre Sant Vicenç, diguéssim, li diran part de la gala, a part del Ciervo, el Ciervo doncs, sempre tira més cap a la part més de text, i el que mostra normalment el centre i a Sant Vicenç i a la Faràndula sí que va més lligat al tema del musical. Això no vol dir que no només facin això, també és una mostra, no?, tot el que es fa, però sí que és veritat que estem en un moment una mica musicalero, eh? Això és veritat. Sí, jo que vinc del gènere, no em sembla gens malament, no?
No,
però també m'agrada que hi hagi de tot, no? També és molt, hi ha molt de teatre infantil, no? Perquè és teatre musical, però és familiar, no? Llavors, jo, mira, de part del gènere musical, reivindicaria teatre musical, però per adults, o sigui, és a dir, a part del teatre familiar, que és superguai, eh? Però penso que en aquesta part sempre es manca una mica. Escènics, estem allà per donar-li una empandeta, però crec que hi ha molta gent que podria fer coses molt xules. I a nivell de teatre de text, doncs, ostres, si n'hi hagués una mica més, calla, que no faria cap mal, tampoc, també t'ho dic. Així entre tu i jo.
Se sap que la gala també serveix sempre d'homenatge d'alguna figura o col·lectiu de l'àmbit teatral sabadellenc, mm-hmm. que és un dels moments més esperats. Com ho heu plantejat aquest any? També diferent?
Una mica diferent, també, perquè crec que també la persona a qui homenatjarem també s'ho mereix, i no perquè fem una cosa molt gran, justament, sinó perquè ho volem fer d'una manera molt natural. No sé si, suposo que sí que puc dir a la persona que homenatgem, però...
Si no, ja ho tallarem.
Aquest any homenatgem el David Bisbal, a més, amb molt de carinyo, perquè crec que tots, no només amb la gala, sinó a nivell, doncs, de teatre, ell sempre estava disposat a tot, i volíem fer-ho de la manera més teatral possible, o sigui, no volíem parar tampoc l'acció per fer-ho, perquè pensem que ell el que li hagués agradat és que estigués absolutament integrat en el nostre planteig, i així ho farem.
Molt bé. Parlem de la gala que obrirà la temporada 23-24, que és una temporada que enganxarà bona part del 2024, any de la capitalitat cultural catalana. En què penseu que afectarà al teatre local aquest títol que ostentarà Sabadell, o què us agradaria que passés al llarg del proper any, no?
Ostres, no sé si... Bueno, clar, jo crec que afectarà, segur. I què m'agradaria que passés? Doncs justament crec que, també parlo per molts, diria, però crec que ens agradaria que passés és que justament es donés valor al teatre de la ciutat. I el teatre de la gent que fa molt de temps que treballa perquè això sigui així. O sigui, crec que el que hauríem de fer és com ajudar a potenciar tots els col·lectius del tipus que siguin que fan teatre, és a dir, no només els que estan a dalt de l'escenari, sinó darrere l'escenari, tota la gent que treballa al voltant de qualsevol espectacle, i poder-li donar una empanteta més. Crec que hauríem de poder-ho dignificar molt més. Això és el que ens hauria d'ajudar. Què passarà? No ho sabem, però ho sabrem aviat.
Ens ho anirem trobant aviat, exacte, al llarg dels propers mesos.
Totalment.
Doncs Irene Garrido, que directora d'aquesta propera gala Sabadell Aixeca el Taló, gràcies per ser avui al programa i molta sort amb aquesta recta final de preparació de l'esdeveniment. Recordeu, Ràdio Oients, la gala serà el dia 27 de setembre a les 8 del vespre al Teatre La Faràndula. Les entrades es posaran a disposició del públic ben aviat, i caldrà espavilar perquè volen de seguida. Irene, molta merda i bona arrencada també de la temporada teatral.
Gràcies.
Gràcies a tu.
Amunt el taló. A Ràdio Sabadell.
Avui, el primer Amunt el taló de la temporada, ens volem situar, ens volem posar al dia, volem saber què passarà al llarg d'aquesta temporada teatral i d'aquest curs 23-24 que tot just comença, i perquè ens doni algunes respostes conversarem amb Carles de la Rosa, regidor de Cultura de la ciutat. Amb ell volem parlar de la programació que vindrà als teatres municipals, però també quin és l'horitzó de la ciutat en el terreny cultural. Saludem, doncs, a Carles de la Rosa via telefònica. Bon vespre i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon vespre.
Carles, comença una temporada intensa. Ara justament en parlàvem amb l'Irene Garrido, codirectora de la gala Sabadell Aixeca el Taló del dia 27 de setembre. Des de l'Ajuntament, quin tipus de propostes s'aportaran enguany a la cartellera teatral, almenys aquests primers mesos de curs, i en quins espais, sobretot?
Doncs a veure, hi ha propostes múltiples. La veritat és que hem intentat que hi haguessin espectacles molt diversos. Sempre intentem que hi hagi un espectre que cobreixi el màxim, doncs, els gustos dels espectadors. Evidentment, sempre estem parlant dintre de les possibilitats de pressupost de programació. Intentem que hi hagi escoles de formats bàsics, que sobretot tinguem un format gran, com puguem tenir, per exemple, amb el tema del Fitzroy, que aquest cap de setmana, doncs, va omplir la Faràndula i vam tenir doncs, una molt bona vetllada de teatre, amb un espectacle que ha estat un èxit a Barcelona, que puguis tenir doncs, espectacles ja potser més de càmera o d'un caràcter una mica més íntim ja en el principal, els espectacles que són experimentals o més amb work in progress al teatre de l'Estrup o en els espais de l'Estrup i, evidentment, i a més el de circ, ara que estem a punt de licitar per tercera vegada la vela, vam ser aconseguint recuperar-la i tornar-la a posar en el seu lloc per poder programar el circ i després, evidentment, doncs, tota la programació familiar i de residències que es generen a la sala, que doncs, estan funcionant molt bé i porten una programació molt i molt interessant. I ara estem intentant obrir com a cinquè espai l'espai de Casa Pere IV, que ja hi estan passant diverses companyies locals i no locals, que doncs, tenen un format adient en aquest espai i ens està funcionant molt bé. La veritat és que estem molt contents. Ara ens vindran coses tan interessants com, per exemple, el mar, ens arriba també la sala de l'escena, que serà la seva segona edició, on podem tenir des del Senglar fins a Instruccions de Festa Feixista, amb una aposta a sala de llenca del Galliner molt interessant, amb Atemptat, que és la primera vegada que aquest espectacle es fa en català. Tenim molta música en viu, sobretot doncs, el tema de cicle sinfònic, el cicle de cambra, i també intentem anar-nos obrint cada vegada més cap a la música en viu, que doncs, ja més contemporània. En aquest cas, per exemple, el Xavi Vidal, que el tindrem també en la programació. Hi ha l'homenatge a la Maria Teresa Boix. Tenim dansa, tenim molts espectacles en l'estructura doncs, que seran molt potents i, evidentment, tot el que aporten les companyies locals, que és un tresor brutal. Les sales de gestió privada o les mateixes companyies que fan programació als teatres estan aportant una programació molt, molt interessant i crec que, si ens mirem la cartellera, així, diguéssim, transversalment, hi ha una oferta que t'has d'agafar l'agenda, asseure't i plantejar-te com t'ho fas per poder anar a tot si és que ets una persona doncs, molt, molt interessant seguir tota l'oferta teatral, no?
Sí, de fet, sempre recordem des de l'Amunt al Taló, no?, que entitats, companyies i col·lectius que fan teatre i formació a Sabadell són el veritable motor de la ciutat i que és gràcies a tota aquesta gent que som on som, d'alguna manera, i que hem fet passes endavant en el terreny teatral. Des de l'Ajuntament, com ajudeu aquests grups o com està funcionant també i com és d'efectiva aquesta taula de teatre que es va crear per poder tenir línia directa també amb tota aquesta xarxa de gent?
Personalment, creiem que la taula de teatre és una de les taules que ha funcionat amb més agilitat, perquè jo crec que suposo que estem totes les companyies teatrals, amateurs o professionals, estan acostumades a l'autogestió. És necessari per poder fer la ignició d'una producció des de que comença la primera lectura o des d'escollir el text fins que fas la presentació en una sala. I la veritat és que s'ha recuperat el Dia Mundial del Teatre. Crec que els esdeveniments que estan passant vinculats en aquest dia, doncs, que és una festa de les arts escèniques, gràcies a tota una sèrie de comissions que s'han anat generant i que coneixeu perfectament vosaltres, doncs s'ha pogut recuperar. S'han pogut recuperar les arts escèniques a la Festa Major. Bàsicament, la taula de teatre per nosaltres és un èxit en el sentit que és molt difícil. Hi ha moltíssimes entitats a Sabadell que fan arts escèniques, per tant era molt difícil poder entrar d'acord i creiem que les comissions que han anat sortint, que organitzen el Dia Mundial del Teatre, a l'Enlaire, que hem aconseguit doncs, que hi pugui haver un cert pressupost, tot i que és molt millorable i que segur que podem avançar més i que crec que és una fórmula molt interessant perquè realment el gran desafiament era trobar la manera, quin format era el correcte per poder recuperar les arts escèniques a la Festa Major de Sabadell. I la comissió que ho ha treballat crec que ha encertat de ple absolutament en la fórmula i està funcionant molt bé, la gent li agrada molt i a més també cobreix una part molt interessant del que és l'oferta familiar de la Festa Major, per tant creiem que això és un èxit. El Festival Sabadell d'Escena, que abans no he comentat, però per exemple les dues estacions de Necrosa Produccions també és un espectacle escollit per la taula de teatre dintre del Festival Sabadell d'Escena i és un, també per mi em sento molt content de veure que hi ha unes produccions determinades que tenen molta qualitat, que es poden debatre i podem aconseguir doncs, entre tots escollir quines són de venir. Ara la taula tindrà nous desafiaments que se llançaran. Una de les idees és proposar-li que es busqui la fórmula entre totes i tots, entre l'Ajuntament i taula, de com aconseguir fer una de les reivindicacions que més han rebut, que és una mostra de teatre o un concurs de teatre de sabadellenc amateur. I que, per tant, que potser és el que ens falta, no? I trobar, com que vivim en una ciutat de 218.000 habitants, un tipus de proposta així, com es pot fer, no? Si a través de la sala de gestió privada, funcionant junt amb les teatres municipals, de quina és la manera de... I penso que és molt interessant el desafiament perquè estaria molt bé poder-ho trobar. i així com tantes altres coses que m'han sorgint, jo penso que cada vegada més està clar que les sales de gestió privada i les sales municipals han de buscar aquesta sincronia, han d'anar buscant de manera que totes les produccions que surten de l'Estruc trobin una manera de poder-se exhibir correctament. Per això ara a casa de Pere IV el plantegem com un espai on puguis programar diverses caps de setmana el mateix espectacle. Ara també buscant la fórmula per fer una dotació tant de focus com de material necessari perquè això pugui ser així amb tota la dignitat possible. I per tant que les companyies que tinguin espectacles de petit format, doncs amb pocs actors o monòlegs, trobin un espai on poder exhibir i on poder fer-li training al muntatge. Ha aparegut també la línia de suport a la creació professional que nosaltres vam dissenyar preocupats per les companyies que havien fet una de les coses més difícils que penso que es pot fer quan estàs en el món amateur, que és decidir fer el pas a professionalitzar-te. I llavors, per desgràcia, les ordenances municipals no contemplen a les companyies que fan això i no se'ls donava l'opció a tenir subvencions ni sessió de sales gratuïtes pels assajos, com el centre d'Estruc, ni teatres, i hem creat un espai que cada 6 mesos una companyia sabadellenca que podrà crear una producció nova, amb la voluntat que si pots pogués això girar per tot el territori, doncs seria ideal. I creiem que van sortint moltes propostes que acaben d'intentar complementar aquesta energia tan brutal que arriba de la societat civil, no? del món cultural, i l'Ajuntament ha de trobar fórmules per vehicular-ho. L'Estruc està molt bé. Jo penso que és un espai emblemàtic que ha provocat que molts altres centres de creació de Catalunya s'hagin emmirallat i hagin intentat copiar el format o el model, però clar, crea tanta producció que hem de trobar espais d'exhibició, és necessari, i sobretot també per les companyies emergents que necessiten tenir oportunitats, no?
Aquesta temporada teatral vindrà sobretot marcada també per la capital cultural catalana de Sabadell. La ciutat l'ostentarà el 2024. Quines propostes s'engegaran des de l'Ajuntament amb el suport del món del teatre local i quan començarem a veure'n els fruits? Quin pressupost s'ha previst per enriquir la cartellera i en general el panorama teatral?
El cert és que una de les anàlisis que fem és que hi ha una temporada estable, una temporada, diguéssim, ordinària d'un any qualsevol. La quantitat de producte que hi ha a la cartellera és tant, en aquest cas centrem en arts escèniques, evidentment podem parlar de qualsevol altre tipus d'activitat cultural. És tan potent que la dificultat era com encabir tota una quantitat d'oferta addicional que pogués arribar amb aquesta eclosió que podia ser la capital de la cultura catalana. Van arribar més de 80 projectes a la crida de projectes que es va fer una crida, a més penso, molt rigorosa, amb un dossier que era com molt complet, que demanava que tothom que s'hi presentés tingués molt clar el tipus de projecte que s'estava buscant, que era un projecte molt ben treballat, i sobretot que després quan havia passat 2 filtres bàsics, que és la part de valoració tècnica per part dels tècnics municipals, que li havien de donar sobretot la part de viabilitat, si aquell projecte era viable o no era viable a tots els nivells, i després el suport de les taules. I això ens ha servit evidentment doncs, per detectar quins són els projectes que la gent ha valorat millor. Ara mateix encara no puc desvetllar perquè s'està començant ara a contactar amb tothom per anar-los dient doncs, el resultat final de les valoracions i anem intentant sobretot veure els que són de creació quin timing necessiten per poder fer aquesta creació. I una de les coses que ens ha fet molta il·lusió és veure que tenim tanta oferta que segurament haurem de prolongar tota l'estela del 2024 al llarg del 2025, perquè bueno, hi ha qui necessitaria uns quants mesos més i que potser no li acaba d'encaixar en la programació, i per tant ens ha demanat si podia anar més enllà, i nosaltres, com justament sempre ho hem dit, que el 2024 no és un any de pirotècnia cultural que després allà acaba, sinó que havíem d'aconseguir era que el 2024 es projectés en el futur, i que tot el treball que hem anat fent d'anar creant espais com el Matís en l'Aire, o l'Observa, o la Setmana del Llibre CBD, o el Festival de Cultura Urbana, tota una sèrie d'espais que no existien i que els hem anat creant, i això que siguin els espais ideals per anar contenint tota aquesta programació. A més, les teatres municipals arriba un moment també que tenen un límit de possibilitats d'absorbir, perquè tens el personal que ho dona tot, i a més tots els teatres de Sabadell fan residència creativa, seran d'una residència creativa amb òpera i amb Joventut de la Faràndula i amb Simfònica. El principal també està fent residència creativa a través del suport, la línia de suport a la professionalitat. L'Estruc ja no ho diguem. La sala també fa residència creativa i no para de crear espectacles. Clar, llavors arriba un moment que entre les residències i l'exhibició havies de mirar en quins espais podies anar col·locant cada un d'aquestes noves propostes. Hi ha propostes molt interessants de quilòmetre zero, de ciutat, que penso que quan ho puguem explicar doncs ja anirà veient que són molt, 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 molt potents i de molta qualitat. I el que és bo és que segur que ja ho estem parlant amb algunes de les entitats que ja han començat a contactar o amb alguns dels artistes que han plantejat, és que el 2025 continuarà la cosa perquè s'ha creat una borsa immensa d'idees i de projectes que ens agradaria acollir.
Per tant, tranquil·litat a tots aquells que hagin presentat propostes, que l'Ajuntament d'alguna manera hi podrà donar suport, no?
I bàsicament tothom que hagi passat viabilitat i que hagi tingut els suports a la quarta de les taules, que intentar que tots aquests projectes puguin veure la llum. I ja dic, és que el problema és l'any que ve, en un any normal de programació és tan dens, està tot tan apretat, que ficar-hi moltes més coses era molt complicat. Llavors hem anat buscant la manera que sobretot aquests espectacles no s'ofeguin els uns amb els altres, que brillin, que tinguin el seu espai i el seu moment de protagonisme, i el pressupost s'ajusta a cada una de les propostes. Anem buscant les fórmules doncs, per poder o contribuir o fer el finançament absolut o portar la producció des de l'Ajuntament. També cada una de les propostes té una diguéssim, una fórmula molt, molt, molt específica. Hi ha coses que poden ser coproducció, temes de drets d'autor també que haurem de vigilar molt bé com ho fem, i s'està treballant en cada una de les propostes a veure com anem desenvolupant aquestes fórmules.
Doncs, Carles de la Rosa, regidor de Cultura, moltes gràcies per ajudar-nos a repassar quins són els reptes que té Sabadell de cara a aquesta temporada i també les oportunitats que té la ciutat al llarg d'aquest curs que tot just acaba de començar, i que vagi molt bé el curs i aquests propers mesos. Moltes gràcies per atendre.
Gràcies a vosaltres.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell. Duel de musicals, amb Eli i Xavi Quero.
Avui arrenquem temporada radiofònica a l'Amunt al Taló amb la visita a l'estudi de l'Eli, el Xavi Quero, els germans Quero, que tornaran a enfrontar-se en el que hem anomenat duel de musicals. En aquesta secció dedicada als temes més cèlebres de mítics espectacles de teatre musical, l'Eli i el Xavi ens presentaran cadascú un petit conjunt de propostes de temes, el seu petit recull, diguéssim, particular, al voltant d'un tema escollit. I sereu vosaltres, radioients, qui a través de l'Instagram del programa @amuntaltaló.està, a través de les històries, podreu votar quina selecció de temes musicals, quina de les dues us ha agradat més. Revelarem el resultat d'aquesta votació popular el proper dia que vingueu a la ràdio. Germans Quero, benvinguts de nou.
Bones.
Com esteu? Bé?
No s'acaba l'estiu, eh?
Mai. No l'has ni vist, eh? No l'has notat. Com porteu la competitivitat entre germans ara que torneu a fer la secció?
Prou bé.
Ara, després de l'estiu, torna a despertar, eh?
Sí,
aquesta competitivitat.
Sí. Sobreviurem. Aquesta.
Doncs som-hi, comencem amb aquesta batalla de temes musicals i ho fem recordant el tema que hem escollit per avui, que és els musicals més dolços. Avui rescatarem la música d'alguns espectacles que ens parlen de dolços amb motiu del Dia Internacional de la Xocolata, que va ser el passat 13 de setembre. Aquesta data se celebra des del 1995 i la relacionem amb l'autor Roald Dahl. Potser ara descobrirem per què. Vinga, qui comença avui?
Doncs començo jo. En el meu cas, això, Roald Dahl, no? Parlaré de Charlie la fàbrica de xocolata, que ja ha estat adaptada en diverses ocasions. La trama, no? La sinopsi és que el somni del Charlie és visitar la fàbrica del Willy Wonka a través del tiquet daurat que trobarà en una tauleta de xocolata. Tot aquest musical que té el dolç com a valor, el personatge que proporciona aquesta mateixa dolçor, no? En aquest cas, és el mateix Willy Wonka i la cançó de Candyman. En aquesta darrera versió teatral d'en Tim Minchin, que també podem veure a Londres i que va estar el passat any a Madrid, però que, a més, ens arribarà a Barcelona a partir del març al Teatre Victòria.
Per tant, anem fent boca
sí.
I escoltem aquest primer tema. Who can take a sunrise, sprinkle it with dew, cover it in chocolate and a miracle or two, the Candyman. Oh, the
Candyman can. Yes, the Candyman can, 'cause he mixes it with love and makes the world taste good. My name is Willy Wonka. I make chocolate. Quite simply, the greatest invention in the entire history of the world. Whoever could there be?
Segurament aquesta història la recordaran moltes de les nostres radioients, no? Perquè és la típica novel·leta de Roald Dahl que tots hem llegit. Per tant, jo crec que calarà força aquesta proposta. Amb què ho contrarrestem, Xavi?
Bé, jo sempre me'n vaig a més clàssica encara, i jo me'n vaig fins a Sondheim, que és un habitual.
També té els seus adeptes,
sí,
aquí a Sabadell, segur.
Ho sentim per ells i per mi mateix, que és el musical Sunday at the Park with George, que pot semblar curiós perquè Sunday at the Park with George és principalment una reflexió que va fer Sondheim, una gran reflexió d'art i assaig sobre el quadre de George Seurat de Un demà i un dimanç a podes mirar a l'ill de la Gran Jeté, un quadre molt famós, la obra mestra del que seria el puntillisme i el neoimpressionisme de Seurat. Però que Sondheim, que es va inventar tots els personatges que hi havia allà, també s'inventa el personatge de Luis, que és un flecaire i que tothom estima en Luis.
Doncs, escoltem-ho.
Hello, George. Where did you go, George? I know you're near, George. I caught your eyes, George. I want your ear, George. I've a surprise, George. Everybody loves Louis. Louis, simple and kind. Everybody loves Louis. Louis, lovable. Seems we never know, do we, who we're going to find. And Louis the baker is not what I had in mind. But Louis's really an artist. Louis's cakes are an art. Louis isn't the smartest. Louis's popular. Everybody loves Louis. Louis makes from the heart.
Una anada d'olla absoluta de Sondheim, aquest musical, no? Era un experiment, de fet. No sé si n'havíem parlat abans en alguna secció amb vosaltres, però tot un experiment, no? No hi havia cap compositor ni cap creador de musicals que ho hagués fet abans, això.
No.
A partir d'un quadre,
Sí, quadre, i el que va treure i les reflexions que va treure. Cal dir que la gravació que acabem de posar és l'última que s'ha fet a Broadway del 2017 amb Anne Lake Ashford i Jake Gyllenhaal, és a dir, Donnie Darko fent musicals, que això molt del seu fandom cinematogràfic ho desconeix completament, que aquest senyor canta i canta molt bé.
I ho va petar amb aquesta producció del 2017. Doncs Eli, com seguim la teva selecció?
Doncs a vegades un personatge pot desprendre dolçó tot i les circumstàncies, no? I de vegades aquest mateix personatge pot esdevenir una addicció a aquesta mateixa dolçó, com és el cas de la Susan del musical Tic Tic Boom, de Jonathan Larson.
Per tant, els personatges també poden ser dolços. No ens els menjarem, però transmeten això,
Sí. En el cas de Tic Tic Boom, no?, va ser estrenat justament abans de Rent com a un monòleg musical interpretat pel mateix Jonathan Larson. Després va venir Rent i, malauradament, tots coneixem la història sobre el seu creador. 5 anys després de la seva mort, el 2001, va ser adaptat a format de 3 actors i 5 músics. El 2021 va ser adaptada a la gran pantalla pel gran Lin-Manuel Miranda, que tots coneixem per ser el creador, entre d'altres, de Hamilton. Fa uns anyets vam poder veure aquest musical al Teatre Gaudí de la mà d'en Xavi Duch. I amb tots vosaltres, Sugar, de Tic Tic Boom.
Easy going down, going down. She don't care what I look like or how I dress. She never says no, always says yes. Oh, sugar, she's refined for a small price.
twice, she blows my mind. Sugar, she's got the power, soothes my soul.
Doncs és un musical que la veritat és que potser hi haurà gent de Sabadell que recordarà, precisament per l'actor Xavi Duque sabadellenc, no? Aquest tic-tic-boom del Teatre Gaudí i de petit format. Xavi, hi hem de fer front.
Bé, doncs mira, continuem anant amb nostres clàssics. En aquesta vegada anem al musical She Loves Me del 38. Va, tant nos vamos. En aquest musical hi ha un seguit de desencontres amorosos, tal, però succeeix una conciliació a partir de simplement la tendresa,
sí,
i en el moment indicat, adequat i potser no el que ha de ser el correcte, portat un gelat, com és aquest, tema Vanilla Ice Cream del musical She Loves Me, en la versió del 2016, en el que escoltem a la Laura Benanti.
O sigui que les reconciliacions també ens poden servir, no? També es poden fer possibles gràcies als dolços, eh?
Això sembla.
It was a nightmare in every way, but together you and I will laugh at last night someday. Ice cream, he brought me ice cream, vanilla ice cream, imagine that.
Us ha passat mai que un gelat us ha ajudat a recuperar una relació que s'estava a punt de trencar?
No encara, però ajuda.
Amb la calor que
un
fa, Xavi,
podria
ser que sí, eh? Com seguim? Com seguim aquesta selecció?
Doncs això, no? Un gelat ens pot ajudar a reconciliar, però a vegades també els dolços ens poden ajudar a fer una mica de teràpia. No, i és possible que a vegades fabricar aquests dolços és l'únic que ens fa feliços, perquè és l'únic que no ens fa pensar en aquella infelicitat, no, la nostra infelicitat, i aquella vida que no és la que hem desitjat tenir. És el que li passa al personatge principal del musical Waitress, la Jenna. És un musical d'enorme èxit a Broadway des de l'any 2007 i que fa anys que s'espera una versió cinematogràfica.
I fa anys que s'espera aquí, també? Oi que no ha arribat?
Exacte. No, no.
Ah.
Tot i que pot ser no tant com a Wicked, no? Que Wicked encara s'espera encara més aquesta versió cinematogràfica.
Sí.
Però aquest ja és un altre tema. Ara escoltarem la cançó What Baking Can Do.
Doncs som-hi, escoltem-la. Com ho lluitarem, això, Xavi? Perquè sé que agrada bastant, Waitress?
Doncs mira, ja que parlem de Waitress i del seu compositor, i de Wicked i del seu compositor, anem a Stephen Schwartz amb un altre musical seu, que és, ja que no arriba a Wicked, aquest tampoc arribarà mai, que és The Baker's Wife.
Ui, no em sona.
És un musical de 89, és molt interessant, però com no tenim temps, anem al tema. Està basat en una pel·lícula francesa del 38, també, i la premissa base és d'un poble sense fleca, i finalment obre una fleca, i tenim la cançó Bread.
A veure com sona.
There's that wonderful smell.
There's that heavenly aroma.
Warm bread. ambrosia.
What is as luscious as a brioche's when you're fed every day on fresh, warm bread? It's frightening how quick you get addicted.
Eli, ho hem de lluitar això d'alguna manera. Quin tema ens proposes per rematar la selecció?
Doncs jo torno a aquests personatges dolços i més concretament amb el personatge més dolç que crec que existeix.
A veure.
Que és la Mary Poppins.
Home, sí, força. A veure, aquesta és fàcil de justificar.
Sí, clar, ella és endolça la vida com ningú altre, no? I llavors ara escoltem la versió cinematogràfica de la gran Julie Andrews, que és A Spoonful of Sugar.
Amb una mica de sucre tot passa millor.
Exacte.
In every job that must be done, there is an element of fun. You find the fun and snap, the job's a game. And every task you undertake becomes a piece of cake, a lark, a spree. It's very clear to see that a spoonful of sugar helps the medicine go down. The medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down.
Xavi, la deixem sonar una mica més perquè és bona aquesta, eh?
Totalment.
Haurem de contrarrestar la Mary Poppins i això és complicat.
No es pot contrarrestar, amb el qual esto ya está ganado, Eli, ja ho tens.
No ho sé, això ho decidirà l'audiència.
Ara ho deixem amb una cançó del musical Carnival, amb exclamació del 61, que de vegades tots els malentesos, tot, igual que passava a She Loves Me, es pot solucionar simplement amb dolços. Com és aquesta cançó, Beautiful Candy.
Sentim-la.
Break away, kick your heels up and spend a day buying a feather, a fig or a bead. Buy yourself something you really don't need. Something sweet like beautiful candy. Too pretty to eat.
Toto pretty to, toto pretty to.
Treat yourself to some dreams from the upper shelf. Buy something, someone to kiss, to produce. Something you're sure is of no earthly use. Try a treat like beautiful candy.
Doncs l'Eli i el Xavi ja ens han jugat les seves quatre cartes cadascú ha fet la seva selecció i la ràdio i ens decidiran quin els ha agradat més, però segur que han fet gana, eh? Avui, amb aquesta selecció de musicals més dolços en motiu del Dia Internacional de la Xocolata. El proper dia sabrem què ha decidit la gent. Gràcies i molt bona setmana i bona arrencada del curs, també.
Gràcies.
Igualment.
Ai, molt bé.
I don't know whether to float or to fly. First I'll find something I don't need to buy. Something...
Amunt al taló a Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
I arribem al tram final del programa, d'aquest primer programa de la temporada, i toca, ja ho sabeu, Ràdio Oients Teatre de Franc. Amb la nostra espectadora experta de la cartellera de Barcelona, l'Elvira Franc, mirarem de comentar, com sempre, alguns dels muntatges que s'estrenen a la capital. Elvira, ben tornada.
Hola.
Ja et tornem a tenir aquí.
Ben tornats a tots.
I no fallaràs cap dia, eh?
Espero que no. I espero que les vacances per tothom hagin anat bé i comencem temporada amb tota la força que podem. Mira, avui, en lloc de parlar de les obres que he anat a veure, m'agradaria parlar de les reprogramacions, les obres que es van fer temporades passades i que es tornen a programar. Perquè l'activitat de les sales de teatre i les programacions fa un temps que han canviat. Les obres que abans estaven en cartell 3 o més mesos, com passa en ciutats com Londres, Nova York i altres ciutats, aquí, al nostre país, es programen entre 3 setmanes o un mes, com a molt.
I cada vegada s'escurça
més,
aquest període de representacions.
Sí.
Per què deu ser això?
Mira, les sales treballen amb calendaris tancats i assignen la programació al començament de la temporada. Per tant, tot i que l'espectacle tingui molt èxit, no es pot prorrogar, perquè ja tenen el calendari.
Unes temporades marcat. Molt tancades, amb uns muntatges concrets ja...
Ja, encara que tingui molt èxit, no la poden prorrogar perquè hi ha l'altre muntatge a punt d'estrenar. Això implica que les tornin a representar a la següent temporada, les que han sigut més exitoses. Són reposicions amb caràcter d'estrena. Enguany comptarem amb quasi una trentena, quasi una trentena, de reestrenes, que tot seguit anomenaré algunes, per si algú la temporada passada o l'altra no les va veure, doncs que les pugui anar a veure, perquè són molt interessants totes.
Per tant, anem a parlar d'espectacles que ja la temporada passada a l'Amunt al Taló segurament les vam mencionar.
Totes les que parlaré les hem comentades en el programa. I llavors, bueno, doncs això...
I si es torna a fer, senyal que ha tingut èxit i que...
Ah, exactament, sí. Mira, comencem pel Teatre Romea.
Vinga.
El Teatre Romea estan representant ara mateix ja el cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquell lloc, un monòleg ple de matisos que interpreta Pere Arquillué, dirigit per Xavier Albertí, que s'acaba el 24 de setembre. Després farà l'Ali Simon, una obra que es va estrenar durant el grec passat, amb unes excepcionals interpretacions d'Emma Viladasau, Montplans i Júlia Benjoc, dirigit per Sergi Orbel, que estarà fins al 6 de desembre. A partir del 6 de desembre.
També el Teatre Romea, eh?
El Teatre Romea. El Teatre Villarroel estan fent ara ja Història d'un senglar o alguna cosa més, l'impactant i genial interpretació de Joan Carreras, dirigit per Gabriel Calderón, que estarà fins al dia 1 d'octubre. Recordem que el 19 d'octubre vindran a Sabadell. Aquest espectacle vindrà a Sabadell.
Aquest espectacle de petit format, que és ell sol, eh? Recordem,
sí, és un monòleg d'ell sol, excepcional, eh?
On, a més, veiem que és un actor superpolifacètic,
eh? I que
agafa diferents cares i diferents personatges i els encarna, no?
Molt, molt. I aquesta temporada, ja ho veureu com aniré dient, és el protagonista de la temporada, diguéssim, bé.
Sí, ara ens ho, ens ho revelaràs.
A darrere d'aquesta, d'Història d'un senglar, faran Amèrica, una altra vegada, una reposició, que d'una obra que parla com es van aconseguir algunes fortunes a les famílies catalanes. Hi haurà com a protagonista el Joan Carreras, com dèiem.
Altre cop.
Una altra vegada, la Mireia Xalà.
Té camerino fixa, Joan Carreras.
Sí, que sí. Hi ha un extens repartiment, boníssim repartiment, sota la direcció de Julio Manrique. Aquesta és del 6 al 23 de desembre. També a la sala Villarroel, dins les seccions anomenades Off Villarroel, que es presenta a fora d'hores convencionals, que tant poden ser els diumenges al matí o els vespres, un cop acabada la representació habitual, es podrà veure per segona vegada Smiley, després de l'amor, amb l'Albert Triola i Ramon Pujol, direcció Guillem Clua, que és una brillant comèdia que narra l'amor entre l'Àlex i el Bruno. Aquesta estarà del 12 de desembre al 21 de gener. Ja de cara a l'any vinent es representarà El gegant del Pi, una altra vegada, El gegant del Pi d'en Pau Vinyals, un esplèndid monòleg que també es va poder veure la temporada passada dins el Fresc Sabadell, el Festival Fresc Sabadell. I Dirty Boys, una magnífica reposició que personalment vaig considerar de les millors representacions de la temporada passada, estava dintre el meu top 10, i que es va estrenar al Teatre Acadèmia. Aquesta vegada, doncs, com he dit, la faran al Villarroel un matinal o un dia al vespre, a deshora, diguéssim. El Teatre Condal es farà Un amor particular, un musical que es va representar al Festival Grec d'enguany amb l'actriu sabadellenca, actriu i cantant sabadellenca, Mara Jiménez i Xavi Navarro, amb direcció de Jumón R., del 26 de setembre al 15 de novembre. També es farà Jo sobreviví a l'EGB, un monòleg de Jordi Meca, del 30 de setembre al 28 d'octubre.
Això al Teatre Condal.
Aquest és el Condal.
Potser amb una programació una mica més distesa, no?
Com sempre, més divertida, musicals, més divertida. I tornem a veure Joan Joal, que torna amb el divertit èxit Escape Room.
Escape Room?
Sí.
Joan Joel no, Joel Joan,
Joel Joan. Oi, he dit Joel Joan. Joel Joan, sí, ho he fet al revés.
Torna amb aquest èxit, doncs.
Del 5 al 23 de desembre. I es torna a representar Una llum tímida, que ja va estar en cartell diverses vegades i que fa molt temps el vam poder veure al Teatre del Sol de la nostra ciutat, el desaparegut Teatre del Sol. Anem al Teatre Borràs.
Vinga.
El Teatre Borràs s'està fent ara Els gossos, amb Mercè Arànega, Sandra Monclús, Albert Pérez i Joan Negrier. una meravellosa direcció de Nelson Valente, ja sabeu que a mi també m'agrada aquest argentí com a director,
i tant,
que és ben bé una obra estrictament estil argentí. Aquesta es farà del 15 de setembre al 8 d'octubre. Continuem al Teatre Borràs i farà Fritz Roy, Quatre dones al límit, l'èxit de les quatre actrius Sílvia Bel, Míriam Iscle, Sala d'Espígol i Natàlia Sánchez, dirigides per Sergi Balbel, del 20 de desembre al 21 de gener, una obra que vam poder veure el passat 15 de setembre a la nostra ciutat. Teatre Goya, anem al Teatre Goya. Tindrem la sort de tornar a veure l'excepcional relat La Trena, amb direcció de Clara Segura, amb la sabadellenca Carlota Usina, Cristina Genevar i Marta Marco, de l'1 al 25 de febrer. També la vam veure a Sabadell. El Teatre Lliure, aquesta crec que val la pena tornar-la a veure, segurament jo repetiré, Falais, a la sala Fabià Puigcerbé, amb la companyia Baró de Bel. És teatre, circ, música, un espectacle meravellós que estarà en cartell del 30 de novembre al 10 de desembre. I la reposició de Yerma, amb direcció de Joan Carlo Martel, que l'1 de gener deixa de ser el director del Teatre Lliure, però torna a reposar aquesta obra del 21 de desembre al 4 de gener. Teatre Poliorama. Tots els teatres...
Anem d'aquí cap allà, eh?
Tots els teatres van repetint.
Cap a la Rambla de...
Ara sí, anem a la Rambla. A la Rambla.
Vinga.
Es tornarà a representar Romeu i Julieta, amb direcció de David Selves, sí, del 2 al 30 d'octubre, amb l'Emma Arquillué, l'Anna Barratxina, el Nil Cardoner, però aquesta vegada sense l'extraordinari Guillem Balart.
Ai!
Sí.
Que captivava el públic, eh?
Ah, sí.
En aquesta versió és juvenil...
És que era excepcional.
...del clàssic de Shakespeare.
Suposo que la persona que... Bueno, que farà el seu paper, també ho traurà bé, eh? Mm-hmm. No sabem qui, però segur que ho farà. I torna el gran musical, gran, grandíssim musical, L'alegria que passa, de Degoll de Gom, del 9 de desembre al 28 de gener. A la Biblioteca de Catalunya es pot veure ara mateix ja la reposició de Coralina, la serventa amorosa, la comèdia de les comèdies, diria jo. Una lliçó de bon teatre, per la Perla 29, fins al 29 de setembre, dirigida per Oriol Brogi.
Una demostració que la comèdia ben feta i ben treballada també té la seva complexitat,
I
eh?
Tant,
I
tant.
I agrada.
I és el que dic, és una demostració de bon teatre, d'una lliçó de teatre. Dues sales noves tenim també. Una sala, oberta fa poc al barri de Gràcia, l'Espai Texas, que la gestiona l'Anna Rosa Sisquella, de Degoll de Gom, oferirà la divertida comèdia que vam poder veure la temporada passada a la sala Freihat, a Austràlia. Estarà del 18 d'octubre al 26 de novembre. I l'altre espai nou és en el barri de Sants, obert per Àlex Rigola, la sala Horbeck Hotel, es podrà veure Heldra Gravel, amb direcció del mateix Àlex Rigola i protagonitzada per Nosica Bonic, fins al 15 d'octubre. Continuem també sabent de primera mà que l'obra que vam veure a la sala Fènix d'Opalant, que em sembla que vam anar junts, eh?
Sí.
Que ens va agradar molt, es representarà en una sala gran de Barcelona. De moment no podem dir quina sala serà, secret.
Per tant...
Però es farà.
Exacte, constantment parlem d'èxits, eh? Per això aquestes reposicions.
Exacte, totes les reposicions que parlem són reposicions que han tingut molt èxit, que no
per
les han pogut desallargar.
Una bona acollida del públic i, per tant,
exactament,
tornen.
Exactament. I ara tres reposicions menys que es van presentar al passat Festival Grec i que, per sort, les podem tornar a veure.
Mm-hmm.
Tres obres lligades entre si, però que es poden veure per separat. Tres arguments que formen part d'un projecte conjunt de col·laboració entre autors i autores, directors i directores catalans i argentines. Un producte que, en un futur pròxim, faran el salt i es representaran a Buenos Aires. La comencem per Sílvia, a la sala Freihat, escrita i dirigida per l'argentí Nelson Valente, interpretada per la companyia argentina, que moltes vegades hem tingut la sort de veure al nostre país, que ha estat una de les propostes que ha estat destacada com una de les millors representacions del Festival Grec d'enguany. Ja l'han acabada, eh? La van acabar la setmana passada. Però estic segura que la tornaran a fer. Estic segura. Continuem amb les paelles del dijous, que, com he dit, va lligada.
Són aquestes, exacte, aquestes tres peces que es poden veure independents, però que formen part...
D'aquesta trilogia.
No sé si dir-ne d'una trilogia, exacte.
Exacte. Aquesta representarà
la paella
el
Maldà, dijous.
La paella dijous, una obra escrita per Cristina Clemente, dirigida per Muguet Frac, una deliciosa comèdia amb una sèrie de situacions divertides i brillants. Es podrà tornar a veure del 18 d'octubre al 19 de novembre. I la tercera d'aquesta trilogia que parlàvem és Rovira B.S. Rodríguez a la sala Versus Glòries, una obra escrita i dirigida a quatre mans amb la catalana Cristina Clemente i l'argentí Nelson Valente. Una proposta que es podria dir que és el desenllaç de les dues obres que hem parlat abans. Una esbojarrada comèdia amb un argument que en conjunt les tres obres ressalten l'amor entre la gent gran, la sexualitat, el desig, i fins aquí
ja
les
està,
que sabem.
Ja està prou bé, ja està les prou bé, sabem. Perquè també hem d'incorporar a la cartellera totes les novetats que ens explicaràs.
I tant.
Per tant, deixem-ho aquí, deixem-ho aquí.
Són moltíssimes.
Elvira, moltes gràcies per tota aquesta sèrie de mencions a les reposicions teatrals d'èxit que tornaran a ser els escenaris barcelonins, i content de retrobar-te aquí a l'estudi de Ràdio
Igualment.
Sabadell en aquesta vuitena temporada de l'Amunt al Taló, i estarem atents i atentes als comentaris de les propostes de la capital.
Espero que vagi... no podem venir i podem parlar.
Exacte, que vagi bé, bon vespre.
Vinga, bon vespre.
I així tanquem l'Amunt al Taló d'avui. Si voleu tafanejar què fem entre bastidors, seguiu-nos a Instagram, @amuntaltaló.està. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify. Només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu el nostre podcast. Rescateu també aquest programa i tots els altres a la carta al web de Ràdio Sabadell. Bona nit. Amunt al Taló.